Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Miri, a mi m'és igual, perquè a més és bo, perquè he de dir, ara no es tracta de fer publicitat ni de fer d'allò, però aquest alcalde aquest que fan el
Quim?
La Neto.
L'ha fet vostè, de la publicitat.
Sí, jo ho sé, que no es tracta de fer publicitat, però les coses s'han de dir. Perquè, que és bo, però sobretot que han arribat a un acord amb la gent de la Confederació Socialista de Catalunya i que es faran, allò, sap, allò, una propaganda, allò, la Confederació, que ja ho va fer amb els de Sant Miguel, també.
I amb els de Mau.
I amb el Mau Sant Miguel. Exacte. I amb els del Bon Preu, també.
Exacte.
Però ara, doncs, miri, la Neto també, i diu que, doncs, vaja, implica que Neto cedirà producte a aquelles entitats que al seu moment van fer la sol·licitud. Hi ha més de 12.000 brics, diversos lots, 1.000 cistelles, després en els semifinalistes de la Sardana de l'any també es veu que els hi donaran un lot, que s'estejarà un lot complet.
I a més, a Neto es veu que facilitarà caldo als aplecs i concursos que fan arrossades populars i degustacions.
Això, per exemple, per l'aplec de Nadal anirà molt bé. Però per aquell aplec que fan allà dalt, per any nou, sap aquell aplec que fan allà al Cap de Creus? Allà el caldet calent...
Allà no caldrà l'arròs, el caldo directe.
Sí, ja, perfecte. Bé, està bé, mirem, vull començar avui parlant de caldo, però nosaltres tenim molt de caldo també aquí en el programa, per explicar moltes coses avui, Comencem o què, senyor Carbó?
Som-hi.
Som-hi, un nou festa, el número 310 de la seva història internàutica, el 2099 de la història, diguéssim, en general, el que quedarà penjat en el web www.festafesta.net a l'11 de març de 2016, el divendres 11 de març. Moltes gràcies a tota la gent que cada dia més ens estan seguint pel Facebook, perquè pel Facebook ens poden seguir, hi ha, doncs, l'equip que està penjant constantment, doncs, seccions i coses perquè ens pugueu visitar.
És molt fàcil, vosaltres us poseu allà al Facebook i poseu festa i ja sortim nosaltres.
Ja estem allà i allà podeu connectar amb el programa, amb les seccions del programa. També molta gent que cada dia ens visita més en la web, en la www.festafesta.net. Vaja, i una salutació molt cordial també a tota la gent que ens sintonitza, que ens escolta des de la seva pròpia emissora.
Que també són molts i molts. Per exemple, a FM Girona, a Ràdio Bellpuig, a Ràdio Caçada, Caçada de la Selva, a Ràdio La Vall de les Preses, a la Ràdio Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes i Ràdio Calella.
Doncs molt bé, a tots moltes gràcies, com dèiem, i ben trobats una vegada més per desenvolupar aquest programa de cultura popular i tradicional que ens durà, doncs, fins d'aquí una horeta aproximadament. Arrenquem ara, farem uns 55 minuts, per si les emissores volen posar-ho després del boleto, allò que abans... Home, que és el boleto de tota la
gent,
vida.
La gent ho coneix per les notícies.
I els pitos horaris, Vull dir, ho fan així. Nosaltres fem una durada que vagi bé per col·locar el boleto, que és el que hi ha. Les senyals horàries i el, com ho diu vostè? Les notícies.
Les notícies.
Les notícies, el noticiari, sí, està bé. Val, doncs molt bé, això, així serà, que diu aquell. Ara què farem ara avui? Avui tenim moltes seccions. Tenim un reportatge que ha preparat el senyor Carbó una altra vegada sobre aquest catàleg de gegants centenaris. Molt i molt interessant. Tindrem sons de la tradició, tindrem dites i refranys, tindrem un expedient C, tindrem danses i tindrem fons amades. I també tindrem una secció que torna i que esporàdicament, d'una manera intermitent, ens anirà visitant sovint.
Que és el Paraules de Festa de l'Octavian Mocano.
Efectivament, ja hem fet un primer repàs a tot l'any i hem fet tota una sèrie de seccions i ara anem a repassar festes en concret i volem començar per una de les festes d'una de les poblacions que ens va acollir gairebé al començament com a emissora, diguéssim, que en aquest cas va ser Ràdio Bellpuig i va ser la població de Bellpuig. Ells celebren ara la Festa dels Dolors, ara aviat.
El divendres abans de Setmana Santa.
Exacte, el divendres abans de Setmana Santa.
No, però dir-ho d'alguna manera no, és així.
I l'Octavi ens s'hi ha fixat i ha dit, doncs mira, jo em podria parlar i després podria jugar una mica amb les paraules, i ens ha fet aquest Paraules de Festa.
Festa.
Paraules de Festa amb Octavian Mocano.
La Festa dels Dolors de Bellpuig. Un mil·lenni ens separa des que Berenguer Arnau d'Anglesola esdevingué titular de la baronia que comprenia també el municipi que constitueix el punt central festiu de la nostra presentació. Ens situem, doncs, al Pla de Ponent, a Bellpuig, on, des del divendres abans del Divendres Sant, podem assistir a les celebracions de la Mare de Déu dels Dolors. El majestuós perfil de l'església de Sant Nicolau convida a la missa concelebrada entorn de les set dolors marianes, incloent-hi l'ofrena floral i la visita al cambril de la Verge. Amb la sortida dels armats, s'enfila pels carrers del municipi la magna processó penitencial, un dels moments àlgids de la festivitat, on se succeeixen el profeta major, les sibil·les, la creu parroquial, passos dels dolors diferents, fins a la banda municipal de Bellpuig i les vestes que tanquen la comitiva. Però la processó dels dolors no és només una part, ja que l'endemà se segueix amb un important acte cultural, que és el lliurament dels Premis Literaris de Cultura Popular Valeri Xarra i Boldú. Nascut el 1875 a Castellserà, a l'Urgell, Valeri Xarra va tenir una activitat periodística prodigiosa. Va col·laborar a la fundació de la revista L'Atlàntida i La Creu de Montseny, va dirigir el setmanari de Bellpuig, va ser redactor de Lo Pensament Català. També es va dedicar als estudis folclòrics, que va reflectir en el calendari folclòric d'Urgell i el llibre d'or de la Rosari a Catalunya, així com en la fundació de l'Arxiu de Tradicions Populars. Tornant als milers de participants de la festa bellpuigenca, el diumenge de Rams arriba el torn a les trobades dels gegants, una dotzena de colles, i de bandes, la local i una altra convidada, amb el colofó d'un dinar de germanor. Com a curiositat, esmentem que la devoció a Bellpuig va néixer a principis del segle XVIII, quan la confraria del Sant Crist de Bormio va rebre una imatge de la Mare de Déu. Bormio és una petita ciutat situada a la regió de Llombardia, a la província de Sondrio, a Itàlia. Qui, a part de la festa, se sent atret per la història, s'hi retrobarà a l'Escola Municipal de Música, edifici a través del qual perviu l'antic castell de Bellpuig. Entre les diferents mnemotècnies que serveixen per aprendre i memoritzar paraules, la formació de nous mots, basats en prefixos i sufixos, i més general, en allargar una paraula donada en dues direccions, és molt comuna també a l'Escrabble. Agafarem, doncs, l'adjectiu vell, que entra en la composició del topònim Bellpuig, i mirarem què ens ofereix el català. En primer lloc, molts altres gentilicis. A part Bellpuigenc o Bellpuigenc, que denota l'habitant de Bellpuig, trobem, sense allunar-nos de l'Urgell, Bellcairenc, de Bellcaire, Bellmunenc, de Bellmunt, Bellvisenc, de Bellvis, passant a la Cerdanya, Bellbarenc, de Bellver, etc. La botànica és una altra font rica de mots. Tres plantes que comencen amb vell: Belladona, Bellaraca i Bellveure. Aquesta darrera és sinònim de mirambell, i un arbre que, suggestivament, s'anomena vella ombra. Dos adverbis, vellament i velleu, potser emprat sobretot a Catalunya Nord. Parlant de sufixacions, amb només una A anteposada tenim abell, entre d'altres significats, rusc. La primera persona del singular en el present indicatiu de la conjugació baleàrica dels verbs acabats en abellar, com escabellar i descabellar, encimbellar i desencimbellar, encovellar i desencovellar, o, allargant per davant abell, desabell, de desabellar, treure les abelles d'urros. Acabem la breu i vella passejada amb uns termes comuns, com corbell, escambell, garbell, i d'altres menys coneguts, com mugubell, vocable arcaic d'origen àrab amb el significat de l'interès calculat sobre el capital prestat. Flavell, ventall de plomes gran portat antigament a les cerimònies papals i de ritu oriental. Rumbell, amb bo o amb u, crustó de pa, i ribell, que vol dir gibrell.
Festa, festa!
Doncs molt bé, mira si es poden fer coses amb el vell, eh? Amb el vell de Bellpuig, mira si se'n poden fer de paraules, eh?
El que es pot arribar a jugar amb les paraules.
Efectivament, doncs
l'Octàvia... I passar-t'ho bé.
L'Octàvia ens farà jugar amb les paraules, doncs, una vegada al mes, dues vegades al mes, ella s'anirà visitant, ens portarà alguna festa quan encara faltin dies perquè vosaltres us ho pugueu programar per poder-hi anar, I ja està, i ens han enviat parlant. I ara, doncs, ja que hem parlat de Bellpuig, mira, avui també ja continuem parlant de Bellpuig, perquè la sardana que hem programat és una sardana que es diu Bellpuig sota Pubilla.
Una sardana de Conrad Saló, ja recordo, del 1972,
Sí, sí, perquè va ser l'any que va ser el pubillatge.
Sí, i va estar estrenada el dia de Sant Jordi, a les festes, doncs, com bé volgué dir vostè, el pubillatge de Bellpuig.
Amb la copla principal de la Bisbal, a més a més.
Sí, exacte.
I ara, jo, dirigida pel mestre Conrad Saló, que era precisament l'autor de la sardana. La Bellpuig copla ens la interpretarà ara mateix, i de fet ja la van registrar abans, perquè l'any 1989 ja va fer un LP com a juvenil de Bellpuig, llavors encara era la juvenil de Bellpuig.
Això era pel 5è aniversari.
Exacte,
ja me'n recordo jo.
Home, jo també me'n recordo, perquè aquell disc em sembla que el vaig gairebé dirigir jo, diguéssim. No el vaig dirigir jo, el va dirigir en Josep Maria Bernat, encara l'any 89, però jo hi tinc una sardana en aquell disc.
Sí,
fixis.
I quina era?
No me'n recordo. Però, sí, però hi tinc una sardana segur. Molt bé, doncs tirem endavant perquè escoltem aquesta sardana, no?
Sí, sí.
Em sembla Bellpuig sota Pubilla de Conrad Saló amb la Bellpuig Copla. Bellpuig, Ciutat Pubilla, una sardana del mestre Conrad Saló que va escriure pel pubillatge l'any 1972 d'aquesta població de l'Urgell. Ens l'ha interpretat la Bellpuig Cobla. I ara, senyor Carbó, ve doncs, un reportatge molt interessant, oi que sí? Que m'ha dit que l'havia preparat.
L'he preparat i li he de dir que aquesta setmana no he arriscat la meva vida sortint de casa. Una persona surt de casa, mai saps què passarà, ni quan tornaràs.
És perillós, és perillós.
Ni quan tornaràs. I en aquest cas no, perquè ja ho teníem, perquè hem fet un reportatge a partir de les experiències i entrevistes que vam fer en el SOM. Se recorda allà?
Sí,
se recorda,
sí. Home, si me'n recordo que estan penjades totes.
El mes de gener vam fer aquesta entrevista en el Lluís Ardèvol sobre el catàleg de gegants centenaris que es va presentar allà en el SOM. Però, a més, ho hem fet així perquè la setmana que ve es presenten a la Casa dels Entremesos i dins el marc de les festes de Sant Josep Oriol es presenta aquest catàleg de gegants centenaris.
Que està fent un spoiler, ara.
Exacte.
Doncs no ho faci prou. Prou,
això
ja
no
està.
És un spoiler, això és fer una promo.
Doncs ara escoltem-lo, no?
Avui presentem el catàleg de gegants centenaris de Catalunya, una publicació de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Cultura, i que ha anat a cura de Lluís Ardèvol Julià, que no sé com dir-ho, si és autor, coordinador, perquè clar, aquí ja hi ha intervingut moltíssima gent. Millor que ens ho expliqui ell.
Coordinador, perquè és una autoria compartida. Dic, d'acord que l'encàrrec se'n va fer personalment, però vaig tenir molt clar que era un projecte per compartir amb gent i amant i estudiosos del món geganter.
Però com qualsevol projecte, com qualsevol altra publicació, tot té uns inicis i uns començaments. En aquest cas, com va anar el tema?
Doncs neix un mes de juliol de l'any 2012 en un esmorzar. Ens van citar, un esmorzar entre dos amics, i em va fer una proposta. Feia molts anys que havia fet un llistat que estava perseguint gegants centenaris, que m'estava documentant, i em va dir: com ho veus de fer una base de dades doncs, de gegants centenaris, de bèsties i grossos, elements centenaris. Tu com ho veus? Vas dir, home, sí, per què no? El mes de setembre ja em van citar al departament, evidentment, m'ho van proposar i vam dir, doncs començarem a fer el catàleg. I va ser quan vam començar, vam presentar els primers llistats. Vaig començar a tantejar doncs, a l'equip, però em van dir, espera't una mica perquè encara no podem començar, però no trigaràs massa, tranquil. Un mes més ja deien, endavant.
El títol és molt evident i ja ens diu que en aquest catàleg doncs, hi trobarem gegants centenaris, perquè el títol ens ho explica. Però no sempre està molt clar quan són centenaris. I el Lluís Ardèvol ens ho aclara una miqueta.
És a dir, en aquest llibre podem veure gegants amb 100 anys i gegants de 90 que estan rascant el centenari. S'han decantat, sí, 5 parelles, que pot dir-ho, que estan a la fase de 80 anys, 90 anys, però bàsicament per una qüestió digna. No podien ser encara declarats patrimoni, encara. No tenien l'edat. Això ens va donar l'oportunitat de dir bé, hi haurà una propera edició molt més completa, evidentment, perquè s'hauran trobat moltes més coses, que n'estem molt segurs, i podem afegir-hi tot aquest patrimoni.
Com qualsevol feina de catalogació, té uns criteris, i aquests són els que ara ens explica.
A veure, el criteri que em van posar bàsicament era la peça centenària, és a dir, en la figura original, que si era una còpia i de l'original no quedava res, aquella peça no podia sortir. Hem seguit aquest criteri. Que quedessin el cap i quatre mans, ja valia. Que quedessin unes mans, doncs s'havia de fer sortir d'una manera o altra. Soc conscient que, per exemple, l'annex no és molt just, perquè els caps d'Artigau bé valdrien una missa.
Amb misses o sense, el que és cert és que aquest catàleg de gegants centenaris de Catalunya, publicat recentment pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ens presenta un munt de gegants catalogats per comarques que tots ells són centenaris. Per tant, estem parlant de moltes i moltes històries de figures festives de fa molts i molts anys. I de totes les que hi han, ens ha cridat molt i molt l'atenció els gegants de Linyola.
Vam començar, doncs, a tenir unes sospites. Un dels companys geganters, el Jordi Miralles, un dels companys de l'equip, li és una persona apassionada, tant ell com el seu pare, doncs, dedicat a fer fotografies, i sempre van tenir un dia una sospita. Es van dedicar a comparar aquestes fotografies amb els gegants joves de Solsona que havien desaparegut a la Guerra Civil. Eren clònics. Començo a moure fils amb els gegants de Linyola i contactem amb en Pol Galitó. En Pol Galitó, un dels responsables d'aquestes figures, bé, comença a remoure tot l'arxiu i bé, ja em comenta dir que sí, que aquella notícia que havia sortit a la Veu de Catalunya del 1903 de Portada d'Aigües, que hi havia uns gegants, però evidentment eren uns gegants que venien de Tàrrega. que, per tant, Linyola no havia tingut gegants encara i que es desconeixia com apareixien aquells gegants.
I, com sempre, quan hi ha un misteri, hi ha una hipòtesi que vol resoldre'l.
La hipòtesi és, diem, que realment algú de Solsona, veient l'incendi, intenta rescatar el capot d'aquelles figures. Què va passar? Què podia ser, una bona persona intencionada o algú que va aprofitar l'ocasió? Linyola i Solsona estan d'acord. A Lleida sí que hi ha una certa distància, però els porta allí.
És evident que estem parlant d'uns gegants molt i molt antics, amb molta, molta història, amb un periple entre Solsona i Linyola i vés a saber per on. I ara, quin és l'estat d'aquests gegants?
I més ara, aquests gegants ja estan a taller de restauració, estan a Terrassa, al taller del Jordi. Van aconseguir.
De vegades la recerca, el treball i l'esforç tenen aquestes recompenses, no? D'un element que potser no li donaves la vàlua o no tothom considerava la vàlua que tenien, gràcies a, doncs això, a treballar-ho i a fer obres com aquesta, catàleg de gegants centenaris de Catalunya, doncs, tenen el seu merescut reconeixement. I un reconeixement que també va per tots aquells que l'han fet possible, perquè aquí hi ha l'esforç de molta, molta gent.
Doncs són gent estudiosa dels gegants, és a dir, a part d'uns molts bons amics, gent que realment, doncs, vaig tenir molt clar que volia que participessin, doncs, gent vinculada al món geganter, és a dir, qualsevol persona que ens estigui escoltant i estigui en el mundillo no li deixaran de sonar aquests noms. Tenim l'Albert Rumbo de Berga, evidentment, Berga sortia. Havia de ser ell que havia de fer aquests gegants. Tenim en Jean Grau, evidentment, gegants de Terrassa, gegants de Badalona, gegants del Pi. Ell s'ha mogut, els ha fet ballar. I un dels promotors, per què no enganyar-nos, aquest projecte, evidentment, havia de jugar. Tenim en Jordi Miralles, una persona que s'ha mogut molt amb el tema dels gegants, juntament amb el seu pare, l'Eloi. Tenim el Gerard Puget de Reus, una eminència en el camp de Tarragona, igual que el Gerard Picó de Valls, també una altra de les eminències, han treballat molt bé. En Carles Freixes, de Solsona, doncs, ens ajuda moltíssim amb Cardona, l'Oriol Ibáñez. Sense ell, realment no haguéssim pogut tirar-ho endavant, és a dir, el mèrit seu és molt més important encara, és dir, que han treballat molt, s'han cremat les celles, han estat hores i hores d'arxiu sense res a canvi.
Doncs aquestes són part de les declaracions que feia Lluís Ardèvol Julià, coordinador d'aquest catàleg de gegants centenaris de Catalunya, publicat per la Generalitat de Catalunya pel Departament de Cultura, que ens les feia en el Som Cultura Popular celebrat el passat mes de gener a la Fabra Coats de Barcelona. Recordeu, catàleg de gegants centenaris de Catalunya. Si voleu escoltar l'entrevista sencera, només cal que aneu al nostre web www.festafesta.net.
I ara continuem venent els sons de la tradició amb en Ramon Vilar.
Ves de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilar.
En el servici del rei, una cançó de treball que a la vegada és una cançó llarga. En el treball del batre, es cantaven cançons diverses a fi d'entretenir l'estona i també d'animar el matxo, la mula, a fer la seva feina. És difícil dir que hi havia cançons específiques d'una activitat. Simplement es cantava el repertori que sabia el qui feia la feina del batre, com en el cas que ara escoltarem. Podia ser la repetició constant d'una cançó curta o el fet de cantar una cançó narrativa prou extensa a fi de completar amb el trill uns quants periples circulars sobre les espigues que omplien l'era. La cançó En el servici del rei és, de fet, una cançó llarga, lírica, narrativa, relacionada amb una d'històrica titulada Don Joan i Don Ramon i també Les 39 llançades. Ens narra la fi d'un que torna de la guerra juntament amb el cavall que l'acompanya. L'informant, en Jaume Careta, el farantaret xic de Vinyó, Bages, mentre interpreta la cançó, fa, de manera espontània, els crits que adreçava a l'animal quan ell batia a l'era. La cançó va ser recollida a Avinyó per Ramon Vilar l'any 1982.
En el servici del rei, en el servici del rei, n'hi van molts noms, tornen gaires, n'hi van molts noms, tornen gaires. Només tornen els hereus, només tornen els hereus de bones cases, els hereus de bones cases.
Aire, tortilla, va!
triste de mine tornat, triste de mine tornat, portant 39 llençades, portant 39 llençades. El cavall porta les 9, el cavall porta les 9, jo tristet de mi les altres, jo tristet de mi les altres. Aire! Ai, mare, aneu-me a fer llit, ai, mare, aneu-me a fer llit.
De fet, el Ramon ja ens ho ha advertit, senyor Garbó, que era una cançó llarga.
En el servici del rei.
Llarga, lírica i narrativa, que explica, clar, explica una història. Clar, és una història una mica, clar, potser no és molt brillant musicalment, però és molt interessant. Per tant,
s'ha d'imaginar allò, mentre anava treballant pel camp.
Clar, anaven cantant. Llavors, com que és una mica llarga, la penjarem en el web, llarga, sencera, perquè tothom pugui seguir la narrativa, però ara doncs hem interromput una mica perquè ja ens hem fet la idea del que representa com a document sonor de cara a emetre-ho doncs, en el programa, en el transcurs del programa. Què li sembla?
Eh? Em sembla molt bé, però ara hem de continuar perquè sap què passa.
Doncs no sé què vol dir ara què passa, però en tot cas, escolti el final de la cançó i després ja veurem què passa.
I en el servici del rei, i en el servici del rei, ni van molts no en tornen gaires, ni van molts no en tornen gaires.
Festa, festa!
Doncs així acaba, tal i com comença aquesta cançó en el servici del rei. Ha estat el so de la tradició avui del Ramon Vilar i ara recollim una dita del Víctor Palmies, no? Que toca ara,
que això és el que passava i el que jo volia dir, però anava accelerat, que
doncs
és el llop muda les dents, però no els pensaments.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
El llop muda les dents, però no els pensaments. O també el llop canvia de pèl, però no de manyes. En la tradició rondallística europea, el llop hi és ben present. És l'animalot més dolent dels nostres boscos. Atacava ramats i persones. Era el papu que havia de fer por a les criatures. I el refranyer ens en prevé tot sovint i amb diferents intensitats i intencions. Vol dir que la gent dolenta pot canviar d'aspecte, de posició social, etc., però no sol perdre els seus mals instints. Cap d'ovella i garres de llop. Sovint es diu que no es pot posar el llop de pastor de les ovelles, perquè asa de molts el llop se'l menja. I recordeu també que llops amb llops no es mosseguen. El llop muda les dents, però no els pensaments.
I ja que avui el Víctor ens ha parlat de llops i de llops, doncs mira què he trobat, senyor Carbó, un poema de l'Enric Casasses que va musicar el grup Pomada en el seu disc primer, aquell disc que es deia El disco de Pomada, que té aquest disseny tan brutal que aquí amb el cartró i tot això, i que està escrit com a mà i que fa tan bonic. Doncs un poema, com dèiem, de l'Enric Casasses que es diu El llop de mar, que és un altre llop diferent, diguéssim, són el grup Pomada.
Sóc l'home fort, sóc l'home fort, sóc una pua, sóc una rata, sóc un aldú, la palangana. Sóc una pua, sóc una rata, sóc un aldú, la palangana.
El llop de mar, interpretat pel grup Humada, amb lletra d'Enric Casasses.
I ara avui, senyor Carbó, he volgut recuperar perquè ja és hora de començar a parlar de passions, eh?
És que es comencen ja, eh?
Ja estan aquí mateix i, per tant, jo he volgut recuperar un expedient seu de l'any 2011, que ja fa un temps,
cinc anys,
que parla de les passions.
Festa, festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
Durant tota la Quaresma i ara ja fins ben entrat el temps pasqual, és temps de passió. Aquesta representació té els seus orígens en els misteris medievals. La passió, representada per actors amateurs, obre el taló a diverses poblacions del territori, com Cervera, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Ulldecona i Molins de Rei, entre d'altres, per oferir el drama dels darrers dies de la vida de Jesucrist, gairebé en format de tragèdia clàssica. El fenomen passionístic, molt més estès en altres èpoques que ara, agafa una significació singular a les nostres terres, juntament amb altres expressions del teatre popular. Francesc Massip ho justifica així. La cultura catalana, privada del suport estatal necessari per la creació d'un teatre nacional modern, quan ho fan les distintes cultures europees durant el segle XVI, es va refugiar en l'àmbit més irreductible. Això és en l'esfera de la festa i l'espectacle popular, generalment de tema religiós. D'aquesta manera, les representacions tradicionals d'arrel medieval han suposat la més fidel continuïtat d'una activitat dramàtica ininterrompuda. De fet, no hi ha a Europa un país ni una cultura que hagi conservat amb major puixança la tradició passionística com la catalana. Com veieu, la cosa ve de lluny. Tant que la parla, sensible a tot allò que envolta l'activitat de l'home i de la dona, s'ha impregnat d'expressions i dites provinents d'aquesta tradició passionística. Jo n'he fet una tria, que us presento ara mateix. El que queda força clar és qui és el dolent de la pel·lícula. Podríem començar amb Judes, l'apòstol traïdor, que la parèmia el deixa ben retratadet, pobret, amb expressions com ser fals com un Judes, podrit com l'ànima de Judes, o està fet un Judes. Totes tres fan referència a que el personatge és traïdor de mena i quan algú et diu que ets un Judes no és el millor dia per anar-hi a sopar. El poder tampoc surt gaire ben parat amb les expressions. Per exemple, fer anar d'Herodes a Pilats, en referència a fer-te anar d'un cantó a l'altre sense donar-te solució. No sé què em recorda tot això. L'altre és rentar-se les mans, en al·lusió al gest de Pilat declinant tota responsabilitat sobre el destí final del condemnat. D'altres expressions fan referència directa al suplici que va rebre Jesucrist com a metàfora de situacions que podem viure en la nostra quotidianitat. Per exemple, carregar una creu, per explicar el fet que hom ha de suportar una situació com a mínim complexa o desagradable, o bé portar pel camí de l'amargura, quan quelcom és molt dificultós.
El camí de l'amargura va ser l'itinerari que Jesucrist va seguir camí del Calvari. I parlant de calvaris, qui no ha sentit mai "això és un calvari" quan vol dir que determinada cosa és de mal passar? N'hi ha moltes més. Plorar com una magdalena, estar fet una dolorosa, ser de la pell de Barrabàs, beure fel i vinagre, posar el dit a la llaga, etc. Si us heu quedat amb gana d'aquest tema, us recomano la lectura d'un apèndix del llibre de refranys i dites de la Biblioteca de Tradicions Populars de Joan Amades. I arribats aquí, us puc dir en paraules de la passió que aquesta secció, consumatum est.
A mi això de les passions, senyor Garbó, sempre m'ha fet molt de respecte, perquè pensi que, clar, un es diu Jesús i el seu pare es deia Josep i la seva mare Maria, i aquí les passions en aquests els pelen de tots, cada any,
Cada any, que, sí.
Clar, fa una
és
mica
curiós,
de...
perquè tothom hi torna a veure-ho.
Sí, sí, tothom hi
va. Per assegurar-se'n.
Jo quan vaig fer 33 anys hi vaig anar-hi, a la doblesa, i no em va passar res, vaig pensar, mira, ja ens hem salvat, i ja està. Escolti, que ara què toca ara? Ah, sí, ara tenim danses, que recuperem una dansa preciosa que balla a les Bar Manresà, que es diu Clavellet i que és una cançó,
i que l'interpreta el grup Salvaida
i amb coreografia de Joan Manel Miquel. El podeu veure en el web.
Festa, festa.
Danses amb Berta Miró.
Avui us parlaré d'una dansa de nova creació. El seu coreògraf, Joan Manel Miquel, ens explica que la idea de crear Clavellet sorgia en escoltar la música de Salvaida. El ritme musical l'inspira des d'un primer moment aquesta coreografia de parella, fresca, de marcat regust mediterrani. La lletra l'ajuda a recordar la seva relació amb la que ha estat la seva parella des de sempre. Com més l'escoltava, més revivia moments, sobretot dels primers anys del seu festeig, en plena adolescència, de la seva coneixença en el si de l'Esbar Manresà. Clavellet tenia tot allò que l'abocava en força aquells moments viscuts entorn a la dansa. La idea de fer-ne una coreografia dedicada a l'Eva prenia cada cop més força i només calia esperar el moment adequat per fer-la realitat. I aquest moment arribà al mes de gener de 2005. De la mà de la Núria Soler, conductora del programa radiofònic Aires de Catalunya, l'Agrupació Cultural del Bages li encomanà, com a director de l'Esbar Manresà, una participació en l'acte de celebració dels 50 anys del programa, per al dia 11 d'octubre, coincidint amb la data de la seva primera emissió per les zones de Ràdio Manresa, llavors EAJ51. La seva proposta fou estrenar una sèrie de coreografies que feia temps guardava al calaix i començar a treballar l'espectacle Aires, en el qual s'incluïa la coreografia Clavellet. En els propers mesos es dugueren a terme les sessions de treball amb els dansaires, Jordi Gros i Anna Navarro. Un treball a consciència, sense escletxes, sense permetre que cap moment de la coreografia estigués buit de sentit, ni quedés a mercè de la improvisació. El mes de juny, la Dolors Baró presentà els dibuixos a llapis dels vestits. Pel que fa als colors, els mostrà un segell de correus que reproduïa unes peces d'una exposició de vidre mediterrani, on s'hi barrejaven els blaus i els ocres. L'acord fou unànim. El mes de setembre, després de la pausa d'estiu, es reprengué la feina. A primers d'octubre, les darreres proves. I l'11 d'octubre de 2005, Clavellet s'estrenà al Teatre Conservatori de Manresa, formant part de l'espectacle Aires. La presentació en veu en off de Núria Soler reproduïa un text del mateix Joan Manel Miquel, el coreògraf. L'adolescència és un dels moments més màgics en la vida de l'ésser humà. El dolç moment en què es barregen el xoc i la passió i tot es viu en plenitud, com si el temps s'acabés d'endemà quan, en realitat, tot acaba de començar. El primer amor és un joc certament irrepetible. És tendre, innocent, fràgil, apassionat.
Encara que em divertesqui en el cor dins la tristor, que es demà el tenia amor, encara que em divertesqui en el cor tens la tristor. M'ha venit a demanar a quina hora es pot ser lluna, a que vostra n'hi ha una que mai s'arriba a pagar. M'ha veniu a demanar a quina hora es pon sa lluna.
El grup Salveida, amb aquest clavellet que podeu veure en el nostre web també, en la plana concreta de danses dedicada a aquest clavellet, precisament el vídeo de la dansa, i podeu escoltar-la, el tema musical i tot plegat. És qüestió que ens visiteu al web www.festavesta.net.
I que sí. I tant que sí. I ara continuem, perquè aquí no acabem, eh?
Ara hem fet dues reposicions. Hem reexposat abans. Sí, avui sí, hem reposat el seu expedient de les passions, hem reposat ara les danses de la Berta parlant del clavellet de l'Esbar Manresà, i ara una secció nova, que per cert, de seccions noves en vindran moltes aviat.
Aviat tindrem una renovació, escolti'm, no absoluta.
Una ampliació, diria jo.
Tindrem una ampliació.
Perquè els que tenim no els perdrem pas.
Estarem renovats.
Que no, que estarem ampliats.
Renovats.
Jo me'n vaig ampliant, ja m'ho diu la meva dona, estàs molt ampliat últimament, sí. Sap què vull dir?
No li diu així.
No m'ho diu així, no exactament. Doncs bé, que estem preparant una secció de música
familiar,
de música per nens de totes les edats, que estem preparant una secció que anirà de jocs, que ja ho vam anunciar.
Serà molt lúdic.
Que estem a punt de que les danses tornin una altra vegada.
A ressuscitar. Ves que per Pasqua no ressusciti la secció.
Ves que no sigui per això. Escolta, i ara tenim una secció nova d'una que periòdicament ens va enviant el Toni Sallés, en col·laboració amb la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.
I l'Associació Cultural Joan Amades.
Tots plegats.
Fons Amades, avui parlem d'heràldica.
Fes ta festa.
Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya.
Joan Amades edita l'any 1935 el volum número 29 de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars amb el títol Heràldica i Toponímia, i en el pròleg, en relació a l'obra, diu el següent. El poble, com l'home erudit, té la inquietud de donar-se una explicació als fets i a les coses que l'envolten, i, portat per aquesta necessitat, llença a valor la seva fantasia i se l'explica sovint amb un gran enginy i moltes vegades amb un art i una gràcia veritablement enciseres. De la inquietud popular, el present llibre n'és una bella mostra i hem aplegat les tradicions que ens ha estat possible de reunir quant a l'origen dels llinatges i del nom de poblacions, sovint relacionades amb llur suposat origen i moltes vegades lligat amb l'escut simbòlic. Les idees del cognom i del nom tòpic es presenten com a, en les ciències lingüístiques i històriques, sovint poc destriades i aduc unides per un estret lligam. Pel que fa al treball de l'Amades, aquest és un petit llibretó integrat per 124 pàgines en el qual, de forma visual, hi ha reproduïdes il·lustracions d'escuts heràldics i toponímics com, per exemple, Cadell, Arnau, Barberà, Bas, Belllloc, Berga, Blancafort, i així anar seguint fins a arribar a un total de 55 imatges que les va argumentant, com en el cas de l'escut dels Vidal, on exposa que vol dir vigilar, estar a l'aguait. Els cavallers, així anomenats, eren els qui tenien a llur càrrec la vigilància en els exèrcits. Tenen per distintiu una grua amb una pedra en una pota, emblema de la vigilància. Segons la veu popular, la grua és desconfiada per excel·lència i de nit, cada vol té un grup de vigilants amatents per donar el crit d'alarma si el cas arriba. Per no adormir-se les grues, vigilants porten una pedra agafada amb les potes i si volant s'embalbeixen, la pedra els cau i així s'adonen que s'adormen. Relacionat també amb la sèrie d'escuts que hi ha estampats en el llibre, en les calaixeres del Fons Amades de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s'hi conserva una col·lecció en paper setinat dels escuts que, possiblement, foren impresos com a proves d'impremta i que l'Amades en va donar valor i no se'n va desprendre. Per altra banda, de la mà de l'Associació Cultural Joan Amades, conjuntament amb Edicions al Mèdol de Tarragona, el llibre Heràldica i Toponímia, l'any 2002 es va reeditar en versió facsímil dintre de la nova col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars, número 18, i amb una introducció escrita per l'ocasió per l'historiador Albert Rumbo i Soler, on en el paràgraf final explica sobre el llibre que és una obra que ens demostra que per als pobles només hi ha una cosa pitjor que no tenir història, i és no tenir tradició. Perquè així com la història ha servit massa vegades per separar els pobles i la seva gent, han estat les seves tradicions les que han cohesionat aquests pobles com a tals. Perquè els colors polítics, les classes socials, les formacions esportives, les possibilitats econòmiques, les associacions lúdiques i culturals, les doctrines religioses, ens fan sentir membres d'un grup o d'una comunitat, però no forçosament d'un poble. Són les tradicions, les llegendes, els costums, les consuetuds atàviques i comunitàries transmeses de generació en generació, les quals fan oblidar aquestes diferències i ens uneixen en unes arrels i uns nexes i uns vincles comuns clarament diferenciats que no forçosament oposats de tots els altres. I en aquest llibre n'hi trobareu molts.
Festa, festa!
I com aquell que no vol la cosa, ja hem arribat en els darrers minuts d'aquesta edició 2099. Sembla com si hi hagi de venir un número molt gros després, perquè això d'acabar amb 99 és com les rebaixes, no?
Serà, la setmana que ve farem el programa 2100.
Clar, doncs en queden fins al 3000, imagina't el que queda, eh?
No, res, 900 comparat amb 2100.
No té res, no té res, això. Doncs miri, ara sap què farem? Com que la setmana que ve serà el 2100, ara doncs ens afegirem a la commemoració d'aquest centenari que celebrarà precisament aquest any el senyor Manuel Velázquez Suñer. Qui és el senyor Manuel Velázquez Suñer?
Doncs digui.
És
un senyor nascut a Sant Joan de Vilatorta.
Sí, a l'any 1916.
Per tant, farà 100 anys, com ja hem dit. Efectivament, compositor.
Efectivament. I que va escriure una sardana, entre moltes altres, la Gentil Adriana, que s'ha popularitzat molt, la va escriure l'any 1948, i que amb aquesta sardana posem el punt final del programa, perquè és la sardana que serà la sardana del Dia Universal de la Sardana, que celebrarà el 19 de juny, i que totes les audicions de Catalunya es tocarà aquesta sardana.
I la versió que ara escoltarem és una versió enregistrada per la Cobla Els Mongrins.
Però abans d'escoltar-la, potser que convidem a tota la gent que ha fet possible aquest programa.
Per exemple, el Víctor Pàmies,
la Berta Miró,
l'Octavio Mocano,
el Toni Serés,
el Ramon Vilar,
el Ramon Vinyals,
el Nico Alonso,
l'Ester Estela,
la Marta Ibáñez,
la Mareu Carbó
i el Jesús Ventura.
Tornem la setmana que ve, esperem que vosaltres també us deixem amb la música del mestre Balàs, Gentil Adriana, la sardana el Dia Universal de la Sardana 2016. Adéu-siau.
Adéu.